Les 5 i 23 minuts és interessant, no? Perquè efectivament ens demanen, i amb tot el sentit del món, que tinguem seny. És a dir, els productes no són... Vaja, el planeta no és que s'acabi, no és que no s'acabi, és que estem fent un ús molt mal fet d'aquesta història. Però és veritat, recordo quan era petit... Ai, aquestes frases sempre molt malament.
Fa quatre dies
d'això. Però clar, tu et compraven uns pantalons que costaven una pasta, aquests pantalons. I aleshores et compraven uns pantalons, o dos, i amb allò tiraves tot l'hivern. I quan arribava l'estiu, o bé te'ls tallaven, o bé compraven uns altres. Però clar, és que costaven una de diners potent, allà la roba, abans la roba. Ara vas a comprar roba i al·lucines els preus. Està tirada.
Sí. Clar.
Hi ha de tot, eh?
Aquí està el peix que es mossega la cua, no? Una cultura del consum, un concepte de felicitat associat al consum, que et diu que quan més consumeixes, més feliç ets. Però no tens cèntims per consumir molt si els preus són cars. Aleshores, productes de baixa qualitat, amb treballadors mal pagats, on treballen en situació, no diré d'esclavitud...
O nens, Antoni.
Però sí, veritablement, vull dir que amb les que el treballador es sent explotat, condicionat i limitat per crear aquest cercle viciós del que hem de sortir. Salvador Pàniker té un llibre genial amb el que parla que hem de ser retroprogressius, hem de recuperar l'estat de la natura del segle XIX utilitzant la tecnologia del XXI en lloc d'utilitzar la tecnologia del XXI per anar cap a no sabem a on.
Que ràpid es diu una cosa com aquesta, que necessària és i que difícil al mateix temps. Fran Segarra, el cert és que diguem que vivim exactament de la manera contrària i ara no ens posarem a nosaltres com a excepció, perquè segurament potser no amb la roba, però si amb un altre aspecte surt no sé què i pam, i vols comprar el que no un telèfon, el que no un llibre, el que no, el que sigui, no? El que sigui. Vivim en una societat de consum, clarament, no?
Sí, sí, de fet, ara estava pensant abans quan ha dit ella amb aquest projecte tan maco, però realment hi ha una altra banda que també la sabem, i és que hi ha moltes persones dedicant-se justament al contrari, que és a crear-te unes necessitats on no les tens. I sigui de Google, sigui d'Instagram, sigui de Facebook o d'on sigui, hi ha un exèrcit d'enginyers que estan pensant en com et faran consumir i quan més ràpid millor. I encara que no ho necessitis, et generaran una necessitat. Això és quan no tens gana i sents que hi ha alguna cosa que es cuina a la cuina, sents l'oloreta i dius, ostres, ara tinc gana, però abans no en tenies fa un segon, fins que no olores aquesta olor. Llavors s'activen una sèrie de circuits al cervell que et fan que tu vegis una publicitat, pam, tens aquest impacte davant dels ulls, fa un moment no tenies aquesta necessitat, però els enginyers, per exemple, d'Instagram, s'han encarregat de que la tinguis quan t'impacta aquest anunci.
A més, per acabar d'adobar, el problema és que, com la majoria de persones treballen amb coses que no els agrada per poder consumir coses que creuen que els farà feliços, entrem al que jo he tipificat com el triangle consumista. Treballo més per tenir més cèntims per poder comprar allò que em farà feliç, però que mai aconseguiré ser feliç perquè per treballar més fent coses que menys m'agraden mai trobaré una compensació amb el que d'alguna manera estic consumint. I aquí estem enganxats amb una pastanaga que nosaltres no tenim la capacitat d'apropar a nosaltres i decidir que ens hem de menjar la pastanaga, digerir-la i reflexionar sobre quin model de societat volem.
I aquell reportatge, recordareu, de Michael Jackson en el seu dia entrant en uns grans magatzems que anava caminant, no sé si el veu veure, no? Que anava caminant i anava escollint-ho tot. Vull això, vull allò... Clar, la fortuna d'aquest home devia ser una salvatjada. És veritat que molta gent arriba al dia de les rebaixes i és com si ens donguéssim allò, llibertat, durant unes hores, no? Aquella escena històrica de quan s'obrien les portes del Corte Inglés i entrava aquella senyora que fins i tot es va fer famosa durant uns anys, perquè era sempre la primera senyora que entrava, jo crec que dormia allà a la porta per ser la primera, no? Clar, allò és molt significatiu, que o la gent, que a mi és una cosa, Fran, que sempre m'ha semblat al·lucinant, la gent que es passa tota la nit fent cua per ser el primer que es compra un telèfon. M'ha semblat sempre una bestiesa, això. tenim molt relacionat el consum, el nostre, el que deia l'Antoni, no? El nostre benestar, no? A la felicitat, el concepte de la felicitat, no?
Sí, exactament, i de fet és el que comentàvem abans, no? Hi ha un grup, hi ha tota una sèrie de persones que s'encarreguen de relacionar i de connectar aquests dos conceptes, felicitat i consum. Llavors, aquí, quan més consumeixes, ja penses que ets més feliç, però després, molts cops, el que passa és que ens anem ja a un llindar que a vegades és una miqueta patològic. No és patològic del tot, vull dir, no es pot tipificar com una patologia psiquiàtrica o psicològica, però sí que a vegades, si donem una reflexió, ens estem apropant perillosament en aquest llindar, no? Llavors, aquí comencen una sèrie de processos psicològics que envolten l'arrepentiment després de fer la compra, el no ho hauria d'haver fet, el m'he gastat uns diners que no tinc i he demanat un crèdit per comprar-me el nou iPhone que val 1.500 euros i que potser necessitava un menys, però he demanat un crèdit, i ja comencem amb tota una sèrie de processos psicològics molt perniciosos després de la compra. Ens van neurotitzant.
No arriba a ser patologia, excepte en casos extrems, però sí són comportaments neuròtics, en tant i quan no estan ben relacionats l'esforç i la recompensa.
Perquè compra compulsiva és igual a addicció a la compra, o no?
No arriba, però és cert, una cosa és el camí de l'altra. La compra compulsiva es pot exaudir a si mateix quan està motivada, com dius tu ara molt bé, per les rebaixes. Uh-huh. I en aquell moment jo tinc la dèria de comprar. Però, fins i tot, pot ser una compra raonable si resulta que jo, que no tinc massa cèntims, durant 6 mesos he decidit que m'esperaré a les rebaixes.
Això és un altre tema.
Entens?
Clar, és que pot fer un gran ús
exactament.
De les rebaixes.
O sigui, com fem ús d'allò que la societat posa a la nostra disposició i ens esclavitza o utilitzem de manera autorregulada i autoconsentida. La compra compulsiva, com dius tu molt bé, és aquella compra que no pots controlar. Per tant, he de comprar perquè no puc deixar de comprar, perquè si deixo de comprar tinc la síndrome d'abstinència. Això és la compra compulsiva. A partir d'aquí, si això es desenvolupa durant molt de temps, de manera permanent, incontrolable, i tu te n'adones que ho voldries controlar i no pots, estàs amb l'addicció a la compra.
Volies dir alguna cosa, Fran?
Sí, el que comentaves doncs és completament correcte, estic totalment d'acord, i lo interessant d'això, anava a dir lo bonic però no és bonic, és lo interessant
sí.
Però bueno, per mi que em dedico a això, doncs també és lo bonic de veure, no? Mm-hmm. Encara que no estigui d'acord, és que tota aquesta sensació de rebaixes s'ha traslladat d'una manera online i la part online s'ha quedat perenne.
Ja.
És a dir, sempre estem de rebaixes al món online.
Clar.
Sempre hi ha un descompte, sempre hi ha un last minute, una última hora de compra, un ràpid que s'acaba.
Mantenir l'estima.
I com es tracta l'experiència de client. És a dir, a mi per motius professionals m'ha tocat estar en el disseny d'una estratègia de comunicació d'una d'aquelles marques mm-hmm. molt potents i de com es tracta el client o la clienta, perquè moltes vegades estem parlant de nenes i realment és al·lucinant veure el dia que és el teu aniversari, pam, tens descomptes. Hi ha un dia perquè tens la teva primera cita, pam, tens descomptes. Sempre hi ha un motiu per comprar
sempre.
I perquè efectivament acaben fent-te creure que el dia que tu estrenis aquella cosa estaràs molt millor. En fi.
La política del premi per la celebració. Et creen motius de la celebració uh-huh. i fan que el premi sigui que et regalin alguna cosa o que et compris alguna cosa. Una felicitat, una vegada més, associada al consum.
Hi ha alguna cosa que veu aprendre de petits que us en recordeu allò rotllo dictado? Per exemple...
Jo tinc la sort
sí.
de que la meva mare, de petitet, també perquè no teníem més possibilitats econòmiques,
uh-huh.
em va educar amb una cultura de l'estalvi, fins al punt...
No, t'està parlant d'una altra cosa, però acaba.
Fins al punt de... Saps quin era el meu rei mag? Era el rei Ros. I saps per què?
Per què?
Perquè em deia la meva mare que era el més pobre dels tres reis.
Ah, sí?
I que, per tant, nosaltres teníem el rei pobre.
Jo me'n recordaré tota la vida. Fixeu-vos quina cosa que em vaig aprendre, que no em servirà mai per res, tret de quan faig uns mots encreuats, de la taula periòdica dels elements. Saps aquella cosa? Com era?
I tant.
Hidrogen, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi, fran... Què dius? Pa què? no? Doncs m'ho vaig aprendre. O les preposicions, o els rius. Hi havia aquí la llista de los reyes godos.
Sí, però és per exercitar la memòria. Tenia la seva utilitat no al recordar els reis gods ni la llista dels elements periòdics aquests, que no sé ni quins són,
ja. Però si tens cap dubte, te la resolc ràpid.
Sí, però sí que és bo desenvolupar una certa cultura memorística.
Sí, eh? Bé, ara parlem d'això. Tens estona, Ricard, de Frank?
Sí, i tant.
Aquí amb nosaltres, tu, Toni?
Perfecte. Encantat.
Doncs fem una pausa, aprofitem la pausa perquè entri el Xavi Xalé i amb ells saludarem amb un expert en emocions i en neuroeducació, en Rafa Guerrero. Estarà amb nosaltres en uns minuts. Fem una pausa, tornem ara mateix.
Ràdio Estel.